veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I anem una setmana més amb aquesta secció Variant Pi, en la que la filosofia és el fil conductor d'aquest moment d'entrar en temes de pensament i d'allò més variats que es porta el nostre col·laborador Rafa Sartorio. Bon dia, Rafa.
Bon dia, Anna. Bon dia, i abans de res m'has de deixar que et doni l'enhorabona per aquest premi de l'Associació Catalana de Radiodifusió, que en fi, és el premi més important amb la nostra llengua, i ser el programa millor de tota la radiodifusió del Principat i el País Valencià, doncs no és poca cosa.
Estem
de manera
molt contents.
Que l'enhorabona.
Moltes gràcies i l'enhorabona a tots els nostres col·laboradors, per supost. I entrem preguntant-te jo de què parlarem avui concretament.
Doncs mira, avui et proposo un enigma.
Un enigma?
Un enigma. Un enigma que va proposar un físic. El físic que per primera vegada presenta una prova empírica de la teoria de la relativitat d'Einstein. I tot això per parlar del tema que és, voldríem analitzar un tret bàsic del món, que podríem dir opacitat. És a dir, que el món és opac. És a dir, que no tenim accés directe a la naturalesa de les coses. I per això ens cal la ciència i la filosofia.
I què vols dir quan dius que el món és opac?
Doncs simplement que les coses no són allò que semblen.
Bueno, però això és prou evident, no?
Sí, però no només amb el sentit trivial de que tal persona no és el que sembla, o que tal producte no fa el que diu la publicitat. Em refereixo a l'opacitat com una característica essencial del món. Mm. Aquesta distinció entre ser i aparèixer és la més fonamental de la metafísica.
Hombre, metafísica, això ja són paraules majors. Comencem per definir què és la metafísica.
La metafísica és la part de la filosofia que estudia les característiques últimes del món, la naturalesa i l'estructura de la realitat.
Vale, però crec que no s'acaba d'entendre exactament, no?
Mira, doncs potser ho aclarirem amb l'enigma de la taula, tal com el va formular Edward Eddington, un físic del segle XX, del qui parlarem després.
Vale, dels enigmes. Havíem quedat que avui parlaríem d'enigmes i a mi m'agraden els enigmes.
Molt bé, doncs mira, Eddington diu, comença així, diu: tinc davant de la meva vista dues taules. Amb una taula estic familiaritzat des de sempre. Té extensió, és relativament permanent, té color, és massissa, sòlida, consistent, fonamentalment és substancial. En canvi, la taula número 2 és la taula científica. Aquesta taula és més que res buit. Disseminades aquí i allà, en aquest buit, hi ha nombroses càrregues elèctriques precipitant-se a gran velocitat, però tot el seu volum representa menys d'una bilionèsima part del volum de la taula.
Però com pot ser això?
Doncs perquè l'àtom és bàsicament buit. Entre el nucli massiu de l'àtom i els electrons hi ha espai buit. L'àtom té un radi d'uns 10 elevat a menys 10 metres i el nucli té un radi d'uns 10 elevat a menys 14 metres. Hi ha, doncs, una diferència de 4 ordres de magnitud. Per posar un exemple, si tinguéssim aquí el nucli d'un àtom, que fos una pilota d'un metre de diàmetre, els electrons els hauríem d'anar a buscar a Vinaròs.
Si estigueren en línia, arribarien fins a Vinaròs des d'ací.
Els electrons que estan donant voltes entorn al nucli estarien a Vinaròs. I entre Benicarló i Vinaròs, el buit. De manera que l'àtom és bàsicament buit, no?
I si els àtoms estan tan buits, com és que les coses són sòlids? Jo ara mateix ja tinc una taula així, la toco i és perfectament sòlida.
Doncs és per efecte de la interacció elèctrica dels àtoms. Els núvols d'electrons dels àtoms actuen com a pantalles electrostàtiques que repel·leixen i impedeixen la penetració mútua. Per això la taula científica, la taula que hem dit, la número 2, sosté el paper en què escrius d'una manera tan satisfactòria com la taula número 1, perquè quan deixo el paper sobre ella, les petites partícules elèctriques, amb la seva enorme velocitat, segueixen actuant per sota. De manera que el paper es manté com a suspès a l'aire a un nivell gairebé constant.
Clar, però hi ha una enorme diferència entre que el paper que tinc davant estiga posat com un eixam de mosques o que se sostinga perquè sota ell hi ha substància, per dir-ho d'alguna manera.
Hi ha una gran diferència. I no cal dir que la física moderna ens ha ensenyat, amb proves incontrovertibles, que la segona taula, la taula científica, és l'única que en realitat existeix. I no cal dir també, d'altra banda, que la física moderna no aconseguirà mai extirpar aquesta primera taula, diu Eddington, a la que li diu estrany compost de naturalesa externa, imagineria mental i prejudici heretat, quan aquesta taula es presenta visible als meus ulls i tangible a les meues mans.
Llavors es pot dir que vivim en una espècie de matrix, com que no som conscients de la realitat com a tal.
Sí, però no hi ha en principi cap dificultat amb això. És allò que en diem l'actitud natural, ingènua, i si vols, però absolutament necessària per viure.
Li podem dir el sentit comú,
no? Exactament, el sentit comú. El problema només ve quan ignorem aquesta diferència i renunciem a conèixer les coses com són. Doncs bé, això seria renunciar a la ciència i a la filosofia.
Clar, si les coses foren com pareixen, entonces no caldria ni la ciència per una banda ni la filosofia per una altra.
Exactament. Si tinguéssim, per exemple, una visió de raïs X i veiéssim la taula com és, amb tots els electrons fent el seu ball i tots aquests espais buits, doncs no caldria estudiar 5 anys de física.
Home, i tancaríem totes les facultats de ciències.
I totes les demés.
I ara sí que m'he perdut. Totes?
Sí, perquè és una cosa molt curiosa. Gairebé tothom entendrà això de les taules d'Eddington i tots són conscients del nostre desconeixement en temes de ciència o de ciències naturals, no? En canvi, no ens n'adonem que la nostra ignorància en tots els demés camps és exactament la mateixa.
Sí, a veure, la gent no sol opinar sobre cromodinàmica quàntica, però sí ho fa sense ningú tipus de complexe de qüestions socials que també poden suposar coneixement d'altres ciències, com pot ser la economia, la política, també l'antropologia, inclús també la biologia.
Sí, en l'àmbit científic som més prudents, però en el social ignorem la nostra ignorància.
Perquè el món social és igualment opac.
Igualment opac, tan poc transparent com el món físic. I això té conseqüències, perquè no cal que tothom sigui físic. Podem controlar el món físic. No cal ser teleco per fer servir el telèfon o per encendre la llum. Per entendre la factura de llum sí que cal ser teleco. Però tothom és un ésser social que té el dret i el deure d'intervenir en la societat. I si una intervenció no es basa en el coneixement que ens aporta la ciència i la filosofia, es basarà en la ignorància i el prejudici. I no és difícil veure quines són els efectes d'una intervenció pública basada en la ignorància i els prejudicis.
Però la política és una qüestió d'opinions i també d'eleccions que no deixen de ser subjectives. No acaba de ser una ciència, no?
No és cap ciència. La política té a veure amb decisions i aquí entra una altra cosa, que són els valors. Però que hi hagi un ampli marge per l'opinió no implica que tota opinió valgui ni que les opinions puguin prescindir de la realitat, ni que les creences no puguin ser sotmeses a l'escrutini racional. Com deia Sòcrates, per molt que creiem en el poder de la democràcia, no podem nomenar a un ruc general.
En cas que Calígula...
No a un senyor que sigui ruc, no?
Però Calígula sí que va nomenar cònsol al seu cavall, si no m'equivoco.
Sí, hem de creure a Suetoni, no? En canvi, diu que el va nomenar sacerdot, cosa que és més probable, perquè un cònsol ha de fer coses. Un sacerdot és més espiritual. Els efectes de la seva tasca no es veuen tan directament.
Ahí tenim a un cavall probablement sacerdot. Però bueno, resumint, havies dit abans que el món és opac, que no veiem les coses com són, i per això ens cal el coneixement.
Sí, de fet parlem de coneixement, però hi ha diversos tipus de coneixements. N'hem vist dos, el coneixement de sentit comú, la taula que veiem, que toquem, i el coneixement científic, la taula dels físics, la taula de protons i electrons. Veurem que hi ha un altre tipus de coneixement, que és el coneixement filosòfic.
Llavors hi ha un tercer tipus de coneixement, més enllà del sentit comú i del coneixement científic?
Sí, és el coneixement filosòfic. I ja veus per què és necessari. Perquè l'enigma de la taula s'ha de resoldre. Tenim dues visions contradictòries de la mateixa taula. I necessitem una solució d'aquest conflicte. Aquí intervé la filosofia, que ha de proporcionar també una resposta a les diverses insuficiències del coneixement científic, a part, naturalment, dels àmbits que estan fora del domini de la ciència, com ara els valors, la moral, etc. Però avui volia centrar-me en la insuficiència del coneixement de sentit comú i veure la importància de la ciència.
Perquè els sentits com a tal ens enganyen, no?
Clar, és una de les primeres qüestions que apareix a la filosofia. Al segle VI, els sofistes, una espècie de savis ambulants, ja elaboraven tota una bateria d'arguments sobre això, sobre la fal·libilitat dels sentits i perquè els sentits són contradictoris.
Sí, això sí que me sona. Un pal dins de l'aigua sembla tort a la vista, però el tacte ens confirma que segueix sent recte. I si posem cada mà en aigua freda i calenta, cada una un puesto, i després amb dues en aigua tibia, una mà sentirà fred i l'altra calor, aquesta percepció. Però quina és la solució a aquestes contradiccions dels sentits?
La solució al problema dels sentits és sempre més sentits. És a dir, més sentits i més raó. Com vam dir en alguna sessió anterior, els sentits tenen la característica de que es corregeixen a si mateixos. Jo puc veure les coses d'una manera borrosa, però em puc acostar i les puc veure amb més nitidesa. Els miratges, al·lucinacions, distorsions perceptives es corregeixen amb una observació més acurada i també amb l'examen racional. Els dos elements, l'evidència sensible i la raó, que havíem vist que són fonts de coneixement, fan totes dues juntes la ciència, que en el cas de la ciència és la teoria i l'observació. I aquí tenim l'exemple del que et volia parlar, que és de la comprovació de la teoria de la relativitat. Observació i comprovació que fa per primera vegada Arthur Eddington. Arthur Eddington era un catedràtic de física que, per cert, l'any 1913 havia substituït a George Darwin, que era el fill de Darwin, a la càtedra d'Astronomia i Filosofia Experimental, perquè aleshores la física encara es deia Filosofia Experimental, no?
Ostres!
El 1914 és nomenat director de l'Observatori de Cambridge i a la Primera Guerra Mundial Eddington, que va ser cridat a files però que era objector de consciència, no va a la guerra i per això té temps de preparar el viatge que el du a observar l'eclipsi solar del 29 de maig de 1919. Va fotografiar les estrelles que apareixen al voltant del Sol. Segons la teoria de la relativitat general, les estrelles que apareixen a prop del Sol havien d'estar desplaçades perquè la llum és corbada pel camp gravitatori solar. I, efectivament, això és el que es veu i això prova, per primera vegada, la teoria general de la relativitat, que no tenia cap prova empírica. És a dir, havia estat acceptada pràcticament des del primer moment, l'any 15, però per una raó estrictament fonamental, estrictament teòrica, per la bellesa que podia dir Einstein, no, de la teoria, però no tenia encara cap comprovació de tipus empíric, de tipus experimental.
I aquesta comprovació la van trobar a les estrelles.
Efectivament, es va trobar a les estrelles.
Molt bé. I ja sense acabar el temps, és moment d'acabar, però per supost abans d'acabar la cita de la secció d'avui.
Doncs una cita d'un altre gran científic, Richard Dawkins, aquell que deia que la ciència és la poesia de la realitat. I Dawkins diu: la sensació de sorpresa i admiració que ens pot oferir la ciència és una de les experiències més formidables que pot experimentar la ment humana.
Qué bonico, per favor. Amb aquesta reflexió sobre la ciència i l'importantíssim que té servei que té per a la humanitat, tanquem aquesta secció de